Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, aquí estem. Això és el Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Els he de reconèixer que fa pocs dies, quan vam tenir coneixement d'aquesta mesa ciutadana per una nit cívica i segura, i vam sentir aquesta proposta que duia a terme Jaume Collboni sobre la creació a Barcelona d'una figura que, d'altra banda, hi existeix en tot un seguit de ciutats i que fa una tasca molt interessant, l'alcalde de nit, ens va cridar l'atenció. Fins al punt que, a més a més, segons n'hem comentat la figura, més d'un i més de dos es postularia per fer aquesta funció, malgrat ens diuen que no ha de ser una feina gens fàcil. Anem a conèixer exactament, quan es parla de l'alcalde de nit i quan el grup socialista a l'Ajuntament posa aquesta figura al damunt la taula, a què es refereixen en realitat. Ens acompanya Rosa Alarcón. Rosa Alarcón, com saben, és la portaveu del grup municipal socialista de Barcelona. Senyora Alarcón, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Al contrari, un autèntic plaer. Explica'ns una mica, de què es tracta aquesta figura?
A veure, aquesta és una figura que ara mateix estem treballant com seria Barcelona i de quina forma la tiraríem endavant. La figura, és, tu ho has dit molt bé, és l'alcalde de nit. És una figura que ja s'ha implementat, ja s'ha posat en diferents ciutats del món. Mm-hmm. De fet, va començar a Rotterdam i Amsterdam va agafar-ho de seguida. A París també està, que és un regidor específic que fa d'alcalde de nit. A Londres li diuen el Sar de nit. O a Nova York, que el que hi ha és una oficina de la vida nocturna. En el fons, tots amb diferents iniciatives, alguns des del sector públic, altres en col·laboració públic-privada, el que hi ha és una persona que intermedia en els drets que té tothom, el dret al descans i el dret a l'oci nocturn, a la nit. I aleshores, és poder garantir un projecte de ciutat de nit amb oci nocturn responsable.
Sí, sí, està claríssim, no? Veiem que, efectivament, a banda de les ciutats que vostè comentàvem, veiem a Mannheim, a Alemanya, a Nova York, a Londres, a Washington... Efectivament, són iniciatives que, imagino, vostès han estudiat molt bé, perquè la nit arriba tots els dies. I cada nit, efectivament, hi ha aquests drets, no? M'imagino que treballar de manera específica el que passa a les ciutats, quan es fa fosc, quan la gent d'una banda vol dormir, i com vostè molt bé comentava, d'altra banda, vol exercir el seu dret a l'oci, no? Doncs no ha de ser gens fàcil.
No és gens fàcil, però, bueno, és la feina de sempre que l'administració ha de fer, i per tant el que hem de fer és treballar-ho, perquè jo estic segura que, com sempre, la ciutat de Barcelona és una ciutat que ha treballat en consens, allò, i hem tirat endavant en consens i dialogant entre tots, i jo estic segura que podrem acabar trobant un punt intermig. També tenim en compte que Barcelona és una ciutat molt densa. Tenim 1.700.000 habitants en 100 quilòmetres quadrats. Yeah. Segurament de les ciutats més denses d'Europa. I què ens passa amb això? Que tenim molt poc espai públic, i per tant fer compatibles totes les activitats no sempre és fàcil, perquè jo sempre dic que a lo millor no podem tenir una solució de 10 per tothom, però si arribem a solucions de 7, 8, per tothom és el millor.
S'ha postulat molta gent, ja s'ha presentat molta gent com a candidata, perquè li ben asseguro que aquí a la tertúlia del programa que hem fet l'hora abans han sortit uns quants candidats, començant per mi mateix.
Ah, bueno. abans de tenir el candidat o candidata, el que hem de decidir bé, i estem treballant, és de quina forma, quina és la proposta concreta, quines funcions tindria, com les exerciria, i també parlar amb els sectors, amb els diferents sectors, des de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes fins al propi sector de l'oci nocturn, i veure quina podria ser una figura de consens que ens ajudés a establir un pla per fer un oci nocturn responsable, que molesti el menys possible a la resta de ciutadans i ciutadanes.
En definitiva, com combinem el dret de tothom, no?
Exacte.
Molt bé.
Ja sabem que quan estem en una ciutat no sempre és fàcil.
Certament. I tot i així, Barcelona és una ciutat en aquest sentit, no? Prou tranquil·la, vull dir.
Prou tranquil·la, però tot i així, mira, aquest estiu és el que dèiem, que bueno, encara estàvem amb restriccions de pandèmia, però aquest estiu la Guàrdia Urbana ha posat més de 10.000 sancions per actuacions no gaire...
Els botellots, no, en definitiva?
Exacte, exacte. I bueno, i tenim, i s'han hagut de desallotjar més de 200.000 persones de llocs de concentracions d'oci nocturn que no eren del tot correctes.
Clar.
També és veritat que teníem l'oci nocturn tancat i ara ja està obert.
I ara ja no tenim aquest problema, no?
Bueno, tenim menys problemes.
Menys problemes.
Com sempre, el problema zero en una ciutat no existeix.
Molt bé. Rosa Alarcón, ha estat un plaer. A veure quin dia la veiem per l'estudi i xerrem amb calma. Moltes gràcies.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona tarda. És la portaveu del grup municipal socialista a Barcelona, Fede Sardà. Bona tarda, Fede.
Hola, què tal?
I les ganes que tinc jo d'anar a fer unes copes una nit d'aquestes a l'Odegas.
Que ja seria hora que vinguessis.
Ja toca. És que heu estat tancats tant de temps.
Això és el que anava a dir jo, que em fa gràcia que ara diguin ocio nocturn quan portem quasi 2 anys tancats. Vull dir, ja era hora d'estar. I, a més, em fa molta gràcia a l'alcalde de nit.
Perquè tu series un bon alcalde de nit.
No, però no es tracta de ser de nit. Es tracta de ser l'alcalde de mediació d'oci nocturn i veïns i tal, però no només de nit, sinó cada dia tindria que mirar que els locals estiguin insonoritzats i tal. Per això em fot molta gràcia això de dir alcalde de nit.
És una figura, Fede.
Sí, bueno, és una figura, però fa riure. És com si a mi em diuen, eres el hombre de la noche, vale? Em llevo a les 11 del matí cada dia,
bueno,
i una empresa, encara que es porti de nit, es treballa de dia.
Però segurament una cosa no treu l'altra. És a dir, segurament l'informe, que de manera molt més propera coneix aquest informe de nit, es trasllada a la gent que treballa de dia per dur a terme aquestes insonoritzacions que comentes. No? En qualsevol cas, també ens acompanya a l'estudi en Jordi Rodríguez. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Que no és la primera vegada que ens visita. Ell és portaveu del sindicat Sapol de la Guàrdia Urbana. Què et sembla aquesta iniciativa de l'Ajuntament?
Bueno, jo estic de la part també del Fede. O sigui, no crec que sigui massa positiu, sobretot perquè la gestió municipal s'ha de fer a les 24 hores del dia. Igual que la
Guàrdia... Però és una manera de fer això, no? És el que no acabo d'entendre.
Sí,
no és que el senyor de nit no trasgadi els casos al dematí.
No, però és que...
No, és l'atenció integral de 24
realment
hores.
Realment no és la solució, perquè el problema no és que no en tinguem patge. El problema és que no tenim prou policia per poder controlar l'espai públic.
Ja.
O sigui, sí, podem posar 20 patges més, o sigui, però aquest no és el problema ni la solució. La solució està que el que s'ha de gestionar és l'espai públic i les persones que estan en aquest espai
jo
públic.
Jo crec que no, de veritat ho dic, i ho dic lògicament amb el millor bon rotllo, crec que no ho he entès bé, la figura del que està proposant l'Ajuntament, perquè el que diu l'Ajuntament és exactament això. O sigui, el que diu l'Ajuntament és posar una figura que es dediqui a parlar amb totes les parts implicades a la nit, i això significa a l'oci nocturn, la Guàrdia Urbana, els veïns i tal, per detectar els problemes.
Posar un exemple.
I posar solucions. Bé, totes les ciutats on sí, està funcionant.
Sí. Posar un exemple. Fem un edifici. Sí, i posem a treballar 20 persones, però posem 50 arquitectes. Aquest edifici mai funcionarà bé, o sigui, mai creixerà. O sigui, el que sí que, evidentment, ha d'haver una direcció de l'equip de treball, però realment qui produeix no és l'alcalde, és la Guàrdia Urbana, en aquest sentit, que són les que hem de fer aquesta gestió dels espais públics, i són nosaltres qui hem de moderar com es fa l'ús d'aquest espai públic.
I si no
en tenim suficient plantilla per poder fer això, podem posar 20 batges de nit que mai solucionaran el problema. Sí que parlaran molt, mediaran amb els gestors i amb associacions de veïns i els responsables de l'oci nocturn, però no li donarem solució.
A mi m'agrada sempre posar un vot de confiança amb la gent. És evident que podem fer un programa dedicat, i el vam fer. Tu vas venir aquí al programa en el seu dia exactament perquè nosaltres volíem saber quines mancances tenia la Guàrdia Urbana.
Mm-hmm.
Avui no és el tema.
Ja.
El tema és un altre. Avui el tema és saber què passa a la nit. No? Què passa a la nit, quins són els grans problemes, què és el que diu cada un dels sectors. Queda perfectament manifest, que evidentment penses, jo crec que ho pensem tots, que cal més Guàrdia Urbana, però efectivament el que tractaria aquesta figura és fer això, no?
Sí, però el missatge no és només aquest, eh? O sigui, el missatge és que en tenim l'estructura, en tenim la normativa, que és la que regula què és el que es pot fer i el que no es pot fer. Hi ha una regulada d'un tipus de sancions per a les persones que no respecten, i tenim poca policia. Primer, s'ha de fer, la normativa la tenim. Les sancions s'han de fer que s'acompleixin, i hem de tenir una policia prou eficaç, amb nombre i amb efectius, per poder que tot això s'acompleixi.
Ja ens ha quedat clar.
A partir d'aquí podem posar un batge, podem posar un nou cap de la Guàrdia Urbana de nit, però realment el que fa que tot això funcioni és l'estructura que t'acabo de dir.
Bé, deixa'm que saludi a una altra persona. Manel Martínez, bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Manel Martínez és portaveu de Tsunami Veïnal, una agrupació de veïns de diferents barris de Barcelona, diferents associacions de veïns i plataformes, no? Quan ens posem a parlar de la nit, casar els interessos de tothom és molt complicat, no?
No hauria de ser-ho. No hauria de ser-ho perquè jo penso que amb el que passa de nit actualment, si es refereixes només en tot aquest tema de la magnitud que està agafant el botellot i de més, jo penso que no interessa a ningú. Ni a empresaris, ni veïns, ni a administracions, ni a medi ambient, ni a ningú. Si parlem d'altres coses, doncs, òbviament, doncs, hi haurà uns interessos que són lesius per la comunitat, que és una altra història.
Ja. Parlem del dret a tothom. Abans parlàvem amb la regidora, no? El dret a la gent a dormir i el dret a la gent també a divertir-se, per exemple, no?
Sí, sí, aviam. Sí, nosaltres sempre ho hem dit. Aviam, quan parlem nosaltres dels botellots, i sobretot perquè es repliquen a molts llocs de la ciutat, sí que és veritat que en alguns espais són molt més multitudinaris, com són doncs, espais grans com la platja, la de Barceloneta, com parlem també, jo què sé, de la plaça de les Tres Ximeneres a Poble Sec, parlem al Fòrum, parlem d'algunes places de Gràcia, doncs aquí sí que es magnifica, però sí que petits microbotellots han hagut sempre per tot arreu, i bueno, són bastant controlables. Aquí el problema és la manera en què s'han generat aquests i per què s'ha generat aquests casos de botellots, uh-huh, i l'actitud de la gent que hi participa, que això sí que és diferent.
L'actitud en quin sentit? Que és una gent que no entra en raons, per exemple?
No només no entra en raons, sinó que no són agressives. Uh-huh. Agressives a tot nivell. Vull dir, agressives entre ells, agressives amb els veïns, agressives amb les autoritats, agressives amb el medi i a l'entorn públic i equipaments públics i privats que hi ha a peu de les places i carrers. Vull dir, aquesta actitud no l'havien tingut mai.
Yeah.
Sí, el símil que fem sempre és que tu senties un grup de nanos que fotien una festa i sobretot parlava molt abans amb els turistes, però hi ha una miqueta de tot. Doncs un turista es fotien algun escàndol, algú li treu una galla d'aigua, fotien quatre crits i sortien corrents. Ara el que agafen és una ampolla i se la rien a la veïna o al veí que està sortint per la finestra per arrencar-li l'orella a la seva finestra.
Déu-n'hi-do.
O uns policies que surten corrent, com hem vist les imatges tan penoses, o com hem vist nosaltres, envoltar un cotxe de la Guàrdia Urbana, 20 o 30 persones, i sacsejar-lo i els policies d'ahir t'acollonits.
Ja.
No ho havien vist mai.
Ja. Fede, què et sembla tot el que s'està dient?
Home, el que està dient aquest senyor, doncs em sembla bé. És els botellons, perquè jo tota la vida han sigut botellons, encara que es diguin botellots. Però els botellons sempre hi seran, perquè també és una manera de disfrutar els joves que no tenen feina, que no poden pagar una entrada en una discoteca, però això fins ara ha estat controlat. El que passa, que com que estàvem tots tancats, després de la pandèmia, amb ganes de sortir, llavors s'han ajuntat bandes, però bandes que igual estan. Amb un concert heavy al camp del Barça, ells el que volen sempre és merder. I s'ha ajuntat amb això, i llavors la tira de nanos joves que són fantàstics, pues anem contra ells, i tampoc. Perquè hi ha molta gent bona fotent botellons.
De tota manera, la sensació és que un cop acabat tot el tema de la pandèmia i heu tornat a obrir els, diguem, els bars, els restaurants, tot aquest fenomen ha quedat una mica més fora
mica,
del focus,
una, no? Una mica més diluït, sí, clar, sí, però, sí. Però botellons hi hauran sempre.
Senyor Martínez, què diu? Que veig que vol dir alguna cosa, però estava parlant el fet i no l'ensentíem. Digui.
Matisos, una cosa d'aquí, el company que parlava fa un momentet. Oblideu-vos de posar l'etiqueta de jove botellot.
Ja.
No són tan joves. Vull dir, realment nosaltres, les persones que hem vist molt amb l'àmbit de botellots, han sigut gens que vivien aproximadament entre 25 i 35 anys. Mm-hmm. No són els jovenets adolescents de 17 o 20 anys, no. Ja.
Però això són joves, que jo en tinc 70.
Bueno, pues mire, i ben portats que es porta. Vull dir, el que vinc a dir és que no criminalitzem els joves, perquè són persones que tenen, possiblement sempre parlem, clar, el pobre jove que no es pot pagar un cubata, un local, perquè val 12 euros i ells en 10 euros tenen tota la nit de festa perquè van a qualsevol lloc i compren amb ampolles d'alcohol i fan la seva festa.
Ja.
Són gent amb un poder adquisitiu més gran. I fins i tot hem notat un gran nombre de persones, em sap greu dir-ho, residents de la ciutat, vull dir, estrangers que viuen normalment aquí, perquè quan estaven les fronteres tancades ja hi havia botellots, val? A Melbourne, a la platja, vull dir, el que hem de mirar és que hi ha una cosa que sempre estem parlant, quan parlem de botellots, sempre diem, la solució és policia, 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 més policia. I jo dic que no. Totes les entitats que formem el tsunami, jo com formo part d'una associació de veïns, jo i moltes altres del meu territori, sempre hem dit que s'ha de fer passos previs de prevenció i explicar als joves, a molts joves, i que molts ho entendran, que segons quines actituds comporten una sèrie de perjudicis. Vull dir, embrutar la platja significa que la gent amb nanos petits, la gent gran que va fer natació, molta gent no pot fer ús de la platja perquè hi ha un perill de tallar-se en vidres, en llaunes, a intoxicar-se un gos menjant les porqueries, mil coses.
Yeah.
Que parlem d'aquestes coses, també.
La meva sensació avui, i ara m'han de corregir vostès, perquè saben molt més del tema que jo, clarament, no? Però aquest debat que estem tenint ara mateix és una mica antic. En el sentit en el que els botellots, efectivament, fa uns mesos eren... Bé, nosaltres hem dedicat molts programes aquí al tema dels botellots, però a dia d'avui la meva sensació és que quan parlem de com es conviu a la nit, ja no estem parlant només d'una qüestió que tingui a veure amb els botellots, sinó que, per exemple, hi ha altres discursos, no? Aquell famós discurs de què passava a les portes dels locals d'oci de les discoteques i què passava amb els veïns que viuen al costat d'aquestes portes. Ramon Mas Espinal, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El senyor Mas Espinal és president de la Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacles i secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província.
Hola, guapo.
És el Fede Sardà.
Què tal, Fede? Com estàs, maco?
Ramon, imagino que amb com de mica en mica s'apaga el so dels botellots, s'incrementen els decibelis de la situació que les portes dels locals i de les discoteques, no?
Bueno, ara tenim... Bé, des de que la gran polèmica va sorgir des de que quan es va fer la llei del tabac, recordem que això va crear també un flux continu de gent
Clar. Que
entrava i sortia de les sales. Això va ser ja el primer canvi molt fort en l'entorn. Després ara tenim el tema del certificat Covid, que vulguis o no, ralentitza l'accés a les sales perquè és un doble control, s'ha de verificar el codi QR, el DNI, i això, per molta gent que posi, doncs, bueno, ralentitza una mica l'accés a les sales. I després ens trobem que, evidentment, durant 19 mesos hem estat tancats, hi ha hagut un silenci molt, 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 molt fort a la ciutat en general, i ara en tornem a estar oberts i el soroll, bueno, pues s'implementa, no? Jo crec que aquí tenim que fer una feina de parlar molt, dialogar molt, veure quins són els problemes concrets, focalitzar-los i solucionar-los. Perquè a vegades hi ha problemes molt concrets que es poden solucionar. I estic d'acord amb el que ha dit el company d'abans, que és evident que tenim que explicar-li a la gent que fa botellot que si fas el botellot i tens un veí a sobre, vés-te'n a un lloc on no hi hagi veïns.
Clar.
I si fas el botellot i tens una escombraria a 2 metres, tira, sisplau, les botelles a les escombraries, perquè Barcelona està plena d'escombraries que no s'utilitzen, perquè després veus, després d'una nit de botellot, veus que tot està per terra quan estàs rodejat d'escombraries. És un tema d'educació. I també els tenim que explicar que tot això ens costa diners a tots. Ens costa diners a ells, als que treballen i als que no, els costen els seus pares i ens costen nosaltres. Aleshores, tenim que anar implementant diverses tècniques perquè això vagi canviant. Però té que haver-hi molta educació i molt diàleg i explicar molt les coses. Perquè realment, jo que tinc l'experiència que jo tenco la discoteca, a vegades estic a fora de la discoteca, jo la tinc en una zona industrial de Poblenou, que no tinc molts veïns, però tinc, i veus que els xavals estan fent botellot i els dius, escolteu, no veieu que aquí dalt hi ha veïns? Us podeu ficar a 200 metres més a baix que teniu una fàbrica i no molesteu a ningú?
Clar.
I ho entenen. Però no es donen compte de que realment estan parlant entre ells i estan molestant una persona que està dormint. I això es pot solucionar pues, bueno, pues, ficant gent al carrer, estan a sobre d'ells, dient-los, escolteu, esteu fent una activitat que sabeu que us poden multar i no la podeu fer. Aleshores, si la feu, primer, teniu que intentar, evidentment, no embrutar. Després, teniu que intentar no fer soroll, perquè hi ha gent que està dormint. I això és el que ha d'explicar dia a dia, sense cansar-se.
Jordi Rodríguez, per quins motius la gent truca a la Guàrdia Urbana a la nit? El tema dels botellots ja el tenim clar. però quan parlem de la vida nocturna, segurament els problemes van molt més enllà dels botellots, no?
La gran majoria de les trucades són per soroll.
Soroll.
Són molèsties de soroll. I poden esdevenir de les persones que parlen al carrer que no són conscients de que hi ha un i el silenci es multiplica...
Això que deia en Ramon ara, no?
Exacte, sí. És que realment les discoteques, el locals d'oci, el que té el problema que tenen a l'entrada és aquest de que no és la gent que està fora pel volum de persones, sinó perquè comencen a xerrar i un per l'altre, perquè se'ls escolti bé, van pujant a poc a poc aquest to de veu. A part que si venen de festa, de vegades venen ja que ja han begut una altra... I no tenen aquesta consciència. No és que estiguin en estat ebri. És que realment no són conscients del seu volum.
I que efectivament com hi ha més silenci, la veu se sent molt més, no? Clar. Això és una cosa que efectivament sí. No és que hi hagin crits, sinó que efectivament se sent.
Sí, això és una altra cosa que acaba de dir també, no? Que és que realment portem 2 anys que no hi ha activitat pràcticament al carrer i quan tornen a obrir els locals d'oci nocturn, aquest soroll al que ja estaven acostumats ara torna i se sent molt més que el sentien abans, perquè bueno, la nostra oïda s'acostuma a un nivell de decibels nocturns. I tot això sí que és cert, que no és només la policia qui ho ha de controlar, perquè ja és una qüestió educacional i que, evidentment, hi ha més solucions que la coercitiva de la policia, però sense nosaltres no es pot portar a terme.
Manel Martínez, des del punt de vista dels veïns, com a portador dels veïns, efectivament el soroll és el gran cavall de batalla, no?, a la nit?
És el gran cavall de batalla, el soroll i totes les malifetes que et trobes després. I cotxes destrossats, brutíssim, com deia aquí el company anterior... La manca de lavabos públics que fan fer que les necessitats surtin per tot arreu. I nosaltres, com a mesures que portem molt temps demanant-les i ara més agreujades i més raó de fer places, com ho explicàvem aquí jo ara abans i aquí el senyor que ha parlat abans que jo, el tema de l'educació, la pedagogia, la informació. La segona, les sancions que hi ha per consumir alcohol a fora del carrer o una cosa d'aquest tipus de nivell baix, acaben sent amb bonificació de 50 euros. Un estranger, 50 euros, li és com nosaltres pagar 5. Yeah. Per tant, no serveixen de res. Vull dir, hem demanat també que hi hagi mesures de que no es pagui diners, perquè no s'arregla demanant més diners per una multa de fer una destrossa o fer un escàndol. Demanaven que fessin compensació en treballs comunitaris. Els treballs comunitaris ara, i ens ho han informat des de l'Ajuntament de Barcelona, que són voluntaris. Vull dir, tu pots pagar la multa o fer un servei comunitari. Com la multa, com us he dit, és tan petitona amb la bonificació, tothom admet millor pagar una multa i oblidar-se del tema. Ja. Per tant, no s'està fent res, o gairebé res, d'aquesta acció pedagògica que seria un treball comunitari on pots realment complir el tema. Hem demanat educadors de carrer, a part de policies, que vagin informadors. Tampoc s'ha fet. Hem demanat aforaments reduïts o tancats amb espais massa grans en perill de densificació. O sigui, tenim una paradoxa. Durant el dia a la platja, si hi ha molta gent prenent el sol, hi ha un cupo, que hi ha una veu que et diu aquí tanco, ve la Guàrdia Urbana, i no deixa entrar més gent a la platja de dia. En canvi, de nit no hi ha cap problema i pots omplir-la amb 12.000 persones. Yeah. Llavors, dius, no té gaire sentit. I com a darrera mesura que hem demanat, sisplau, que es posin les piles, és en què es prohibeixi i es controli la venda d'alcohol il·legal i altres substàncies nocives per tot arreu. Campa com qui pugui i qui vulgui, i de la manera que vulgui, i de la color i de la qualitat que vulgui, a l'alcohol, amb els llauners, amb els locals que obrin i baixen persianes, al costat d'una mateixa comissaria. Hi ha un local, al passeig de Sant Joan, xamfrà, amb l'estació de rodalies o de tren que hi ha al costat dels jutjats, on hi ha furgones de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana fent voltes, i a qualsevol hora de nit trobes pujant i baixant la persiana. Dius, escolti'm, si està la policia a 20 metres.
Yeah.
És a dir, aquesta història que jo suposo també, i me'n poso en la pell, que no hauria de ser, que la policia, com veu que com totes aquestes mesures doncs se li superen i falten recursos, no sembla molt bé, i la fiscalia tampoc actua amb tota l'agilitat, ni hi ha un jutjat de nit, com ja en Estats Units, allò que fan judicis ràpids, que poden algú sancionar-lo, no hi ha, doncs estan desanimats.
Yeah.
Estan desanimats. Llavors, això no pot ser perquè tot el prejudici que hi ha de la ciutat, de la imatge i de la convivència amb els veïns, És molt baixa.
Bé, en qualsevol cas, efectivament, la notícia que avui ha donat peu a aquest debat és la constitució d'una mesa ciutadana que tindria com a objectiu fer això, aconseguir treballar per aconseguir una nit cívica i segura. Aquest era el punt de partida d'aquesta xerrada, per això volíem posar tots aquests testimonis avui al damunt la taula.
Una cosa, eh?
Sí.
L'eslògan d'una Barcelona cívica i segura,
sí,
el portem fa més de 5 anys com a eslògan del tsunami veïnal.
Doncs deuen estar contents, no?, que l'agafi l'Ajuntament ara.
Ha calat, ha calat.
Està bé, està molt bé. Gràcies, Manel Martínez, molt amable.
Vinga.
Gràcies, bona tarda. Ramon Mas Espinal, què cal per una nit més cívica i segura?
Mira, jo voldria comentar, arrel del que ha dit el Martínez, a Poblenou s'està fent una prova pilot amb 6 educadors que estan anant pel carrer, per la zona de la Marina,
sí,
parlant amb la gent jove i explicant-los el que tenen que fer i el que no tenen que fer i el que no poden fer i les conseqüències que té fer el que estan fent. Vull dir que la prova pilot ja s'està fent i crec que està sent molt positiva.
Home, jo recordo, si em deixes comentar, no?, una cosa que a mi em cridava molt l'atenció, a una discoteca ja a prop de casa meva, al Almodóvar, el que passatge d'en Grassot, crec que és, que tenia mims al carrer, sí, sí, que era una figura simpatiquíssima, d'altra banda, que el que demanaven era que la gent parlés més fluix i aconseguien realment el seu objectiu.
Sí. Després, una cosa que per mi és molt important, i això nosaltres des del sector ho anem reivindicant tant com els veïns reivindiquen les seves coses que estan molt bé, nosaltres reivindiquem que d'una vegada per totes es faci una inspecció regular en els edificis de la ciutat, perquè molts no estan complint el codi tècnic d'edificació d'aïllament acústic.
Uh-huh.
Hi ha molts edificis d'aquesta ciutat que tenen que revisar les finestres, perquè tenen finestres que no aïllen suficientment el soroll. No solament el soroll de la nit, perquè jo soc veí, jo visc al carrer Lepanto, a Mallorca, i quan passa un cotxe, quan passa el camió de la basura, ho sento i visc al quart, que és el cinquè. Perquè les meves finestres no són finestres de doble vidre. Aleshores, això també pal·liaria molt el soroll que els veïns poden percebre.
Clar.
Perquè hi ha moltíssimes, moltíssimes construccions d'habitatge nou i d'habitatge social que tenen unes finestres molt petites, unes parets molt, 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 molt fines i no aïllen suficientment el soroll a la ciutat. Si et fixes, hi ha molta gent que s'ha posat doble finestra.
Clar.
Perquè és veritat, és que la doble finestra per tot, no solament per la nit, sinó perquè hi ha gent que treballa de nit, hi ha molta gent que treballa, no solament els que treballem a discoteques, hi ha moltíssima gent que treballa de nit i dorm de dia.
Home, Ramon, la cantonada de Mallorca amb la Pan no és precisament tranquil·la. O sigui, que entenem perfectament que el doble vidre ha de fer la seva funció. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt amable, Ramon Mas Espinal. Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.